Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Els voluntaris són molt importants per al bé comú. Ho assegura el Papa en el vídeo amb la seva intenció per al desembre que s'ha fet públic aquesta tarda. Francesc diu que el voluntariat és clau perquè aporta aquella generositat que va més enllà de les creences i que el món necessita especialment ara, en un temps de globalització, de tensions i de moltes fractures que cal guarir. Aquesta és avui la nostra notícia de portada. I abans del sumari amb les informacions religioses i socials d'aquest dijous 1 de desembre, per cert, Dia Mundial de Lluita contra la Sida, donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem aquesta tarda?
Doncs que aquest migdia ja han pujat a 6 les cartes bomba dirigides a diversos objectius a Espanya. L'última que s'ha sabut ha sigut, com dèiem, aquest migdia l'ambaixada dels Estats Units a Espanya. Des del Ministeri de l'Interior, de moment, no activen l'alerta terrorista, però sí que augmenten la seguretat als edificis públics. En total, ja són aquestes 6, que una d'elles ha estat dirigida al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i una altra, la ministra de Defensa, Margarita Robles. Els fets ja s'han posat en coneixement de l'Audiència Nacional. De moment, el Ministeri de l'Interior no ha activat aquesta alerta terrorista perquè el material de dins les cartes era pirotècnic, però no explosiu. I 8 de cada 10 dones que viuen a Catalunya han patit algun tipus de violència masclista durant la seva vida. Així ho indica l'enquesta de violències masclistes a Catalunya que s'ha fet pública aquest matí. La majoria de les denúncies que s'interposen són contra la parella i més d'un 80% no es denuncien. El principal motiu pel qual no denuncien és perquè creuen que no podran recollir proves o perquè la violència que han patit no és prou greu com per denunciar. I en una altra enquesta, la seguretat, la neteja i el preu de l'habitatge són les principals preocupacions dels barcelonins, segons ha plantejat un estudi de la plataforma Construïm Barcelona, que en què hi han participat gairebé 20.000 persones. 8 de cada 10 considera que la seguretat és el principal problema a la capital catalana.
Gràcies, Carla. També us explicarem aquesta tarda que la Santa Seu ha anunciat avui que el Papa viatjarà finalment a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud del 31 de gener al 5 de febrer. Recordem que aquesta visita s'havia de fer al juliol, però es va ajornar pels problemes de genoll que arrossegava el Sant Pare. A més, es va fer ahir a Manresa, ho recordarem, la signatura oficial del Pacte Manresa 2022, un document d'abast internacional que insta els governs de tot el món a combatre el canvi climàtic global i a crear ciutats sostenibles, justes i inclusives. El pacte és el resultat del Fòrum Internacional Multireligiós Cruïlla de Camins. I el Papa també és notícia perquè ha rebut avui el sacerdot asturià Ángel García, el Padre Ángel, president de Mensajeros de la Paz, amb motiu dels 60 anys de l'associació caritativa, i tots dos, de 85 anys, s'han animat mútuament a seguir endavant malgrat les xacres del món i de la vida. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà Miquel García, pastor evangèlic de Sant Feliu de Llobregat. L'església protestant d'aquesta ciutat, també seu episcopal catòlica, com sabeu, acollirà demà la cantata d'Advent, una nova experiència amb participació de cristians de diverses confessions organitzada pel Centre Ecumènic de Catalunya i per les parròquies catòliques de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. És dijous, a més, i tindrem nova edició de la secció La litúrgia a prop. Avui ens acompanyarà el diaca Ramon Uller, liturgista i director del Secretariat de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Arquebisbat de Barcelona. Ens parlarà de l'any litúrgic, que sempre comença el primer diumenge d'Advent, és a dir, va començar diumenge passat. També ens presentarà un nou calendari d'Advent, proposta elaborada per l'Arquebisbat de Barcelona, per consultar des del web església.barcelona. Tot això i més fins a 6:45, com cada dia. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas a la redacció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa, com us dèiem, assegura que el món necessita voluntaris compromesos pel bé comú. En la 12a edició d'aquest 2022 del vídeo amb la intenció mensual, feta pública aquesta tarda, Francesc posa en primera plana les organitzacions del voluntariat, així com totes les persones que hi participen, i els qualifica d'actors clau de la societat pel seu compromís amb la promoció humana i amb el bé comú.
El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse con el bien común. Sí, es la palabra que hoy muchos quieren borrar. Compromiso. Y el mundo necesita voluntarios que se comprometan por el bien común. Ser voluntario solidario es una opción que nos hace libres, nos hace abiertos a las necesidades del otro, a las demandas de justicia, a la defensa de los pobres, al cuidado de la creación. Es ser artesanos de misericordia con las manos, con los ojos, con el oído atento, con la cercanía. Y ser voluntario es trabajar con la gente a la que uno sirve. No solo para la gente, sino con la gente. La labor de las organizaciones de voluntariado es mucho más eficaz cuando colaboran entre sí y también con los estados. Al trabajar coordinado, por poco que sean sus recursos, dan lo mejor de sí y hacen realidad el milagro de la multiplicación de la esperanza. Necesitamos tanto multiplicar la esperanza. Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional.
Sobre aquesta intenció mensual del Sant Pare, el jesuïta Frederic Fornós, director internacional de la Xarxa Mundial de Pregària del Papa, ha destacat que el pontífex insisteix amb aquest missatge en el valor que el servei voluntari representa per a la societat, més enllà de la modalitat, si és religiosa o governamental, perquè la clau es troba en el compromís desinteressat i en el fet d'estar oberts als altres, així com en l'acció de buscar el bé comú. També ha recordat que al maig d'aquest any el Sant Pare ja havia dit que en el voluntariat estava inclosa ja la dimensió fonamental de la imatge cristiana de Déu i de l'home, que és l'amor a Déu i als altres. D'altra banda, la Santa Seu ha anunciat avui que el Papa viatjarà finalment a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud del 31 de gener i al 5 de febrer. L'oficina de premsa explica que en la seva estada a Juba, Francesc estarà acompanyat per l'arcabisbe de Canterbury i el moderador de l'Assemblea General de l'Església d'Escòcia. La invitació a Francesc per visitar el Congo i el Sudan del Sud ha estat per no perdre la confiança i alimentar l'esperança, diu la Santa Seu, d'una trobada com més aviat millor. Era el 2 de juliol, el dia en què el Papa havia de viatjar a aquests dos països africans per estar-s'hi 5 dies en un pelegrinatge definit com de pau i de reconciliació a aquestes terres, però després la visita va quedar ajornada perquè es pogués permetre el tractament en el genoll a què el Papa s'estava sotmetent en aquell moment. El Sant Pare es desplaçarà, com dèiem, el 31 de gener des de Roma fins a la capital del Congo, Kinshasa, on serà rebut pel president de la República, Félix Tshisekedi, i després es reunirà amb les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic. L'endemà 1 de febrer celebrarà la missa al matí a l'aeroport de la ciutat d'Ndolo, mentre que a la tarda a l'Anunciatura hi haurà diverses trobades amb víctimes de l'est del país, amb representants d'algunes obres de caritat i altres. El 2 de febrer, Francesc tindrà altres encontres, dos públics amb joves i catequistes i després amb sacerdots, diaques, consagrats i seminaristes en una trobada de pregària. La reunió privada serà, com és habitual en aquests viatges, amb membres de la Companyia de Jesús. I destaquem, a banda de la segona part, amb altres activitats, el 3 de febrer, Francesc es desplaçarà des de el Congo fins a la capital de Sudan del Sud, Juba, i hi estaran l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, i el moderador de l'Assemblea General de l'Església d'Escòcia, Jim Wallace. Abans d'abandonar la República del Congo, en una cerimònia de comiat a l'aeroport de Kinshasa, el Sant Pare mantindrà una trobada amb els bisbes a la seu de la Conferència Episcopal del País.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Deixem de moment la informació de la Santa Seu Recordem que es va fer ahir a Manresa la signatura oficial del Pacte Manresa 2022, un document d'abast internacional que insta els governs de tot el món a combatre el canvi climàtic global i a crear ciutats sostenibles, justes i inclusives. El pacte és el resultat del Fòrum Internacional Multireligiós Cruïlla de Camins, que s'ha celebrat a la capital del Bages durant aquests 4 dies, amb debats i conferències que han reunit més d'una cinquantena de líders i de representants de col·lectius de més de 30 països, sobretot líders religiosos. L'objectiu ha estat trobar una resposta intergeneracional i multireligiosa a la crisi social i mediambiental provocada pel canvi climàtic. Joan Hernández Serret, coordinador d'aquest congrés i vicepresident de Religions for Peace, ha valorat molt positivament tot el fòrum.
Ha sigut un èxit de participació. De fet, tots els espais els teníem plens des d'allà abans de començar el congrés. Ha sigut una molt bona resposta, tant de la gent local com de gent internacional. I després que la gent està molt contenta. Estem unint el congrés i la gent, la veritat, és que considera que aquest congrés doncs, marcarà també una fulla de ruta per ells per d'aquí uns anys.
Joan Hernández Serret ha recordat que el Pacte de Manresa aporta un important grau de compromís per a tot el món en la protecció de la Terra.
Tenim el tema del canvi climàtic que produeix una crisi social ambiental i això afectarà la ciutat, no? I com les ciutats realment seran receptores i especialment la ciutat on viuran aquest desnivell de gent, doncs, especialment per gent que no és afavorida, doncs seran els que primer patiran. En aquests dies sobretot s'ha marcat la importància de no fer un manifest, sinó de fer un pacte. Un pacte que la gent se'n surti amb un seguit de deures, amb unes quantes responsabilitats perquè després ells ho puguin portar als seus països. Aquest pacte ha de comportar una transformació, igual que Sant Ignasi va tenir la solució aquí a Manresa, doncs aquest pacte pugui també aquesta llum, com Sant Ignasi va tenir la seva llum interior, doncs pugui aquesta llum anar a altres països.
El vicepresident de Religions for Peace, també director del Secretariat de Diàleg Interreligiós de l'Arquebisbat de Barcelona, ha destacat finalment que aquest fòrum és un servei central per a tot el món.
El 80% a nivell mundial són persones creients. Sí que s'ha parlat que Europa d'aquest nivell és més baix, però en altres continents és molt més alt. I llavors, per un canvi global, ha de passar també per un canvi també individual i per un canvi de xarxes, no? Llavors, les comunitats religioses poden arribar a espais que segurament l'administració o altres organismes no arriben. I amb això també hem de ser clars. Parlar de que cadascú ha de tenir les seves potencialitats, però també els seus límits. L'administració pot fer coses, però també té els seus límits. I les confessions religioses també tenen els seus límits, però també tenen les seves potencialitats. I el treball amb xarxa, aquest treball que arriben a espais on a vegades no s'arriba, doncs és un potencial necessari per fer front a un tema tan complex com pot ser el tema del canvi climàtic.
Després de la signatura del document, el pacte va ser presentat a la premsa per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i per la secretària general de l'Organització Internacional Religions for Peace, Religions per la Pau, Atza Karam. Tots dos es van comprometre a traslladar les propostes i els compromisos a altres ciutats, comunitats religioses i organismes nacionals i internacionals, com ara l'ONU o la UNESCO, amb la voluntat que sigui compartit per tots els governs del món. El fòrum s'ha celebrat en el marc de la commemoració pels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loyola a Manresa, sota l'organització de l'Ajuntament de la capital del Bages, a través de Manresa 2022, i l'Organització de Diàleg Interreligiós, a la qual ens referíem abans, Religions per la Pau, amb seu a Nova York, i altres entitats nacionals d'arreu del món. També és notícia el Papa perquè ha rebut avui el sacerdot asturià Ángel García, ben conegut, el Padre Ángel, president de Mensajeros de la Paz, amb motiu dels 60 anys d'aquesta associació caritativa. Tots dos, que tenen 85 anys, en el cas del Papa està a punt de fer-ne 86, s'han animat mútuament a seguir endavant, malgrat les xacres. El president de Mensajeros de la Paz ha explicat a l'agència EFE que han parlat durant 3/4 d'hora com dos amics i sobre els seus problemes a causa de l'edat i els mals al genoll que tots dos pateixen. El Padre Ángel li ha dit al Papa que cal seguir endavant malgrat aquestes xacres. Però també han aprofundit sobre alguns dels problemes que preocupen el pontífex, com ara les migracions o la soledat de les persones, especialment les grans, i la necessitat d'una església sempre en sortida per acollir les persones. També han coincidit en la idea que els sacerdots han de tenir olor d'ovella, com els bisbes, i que no s'han de dedicar només a pentinar aquestes ovelles. Això ho ha dit concretament el pontífex. S'ha parlat sobre la necessitat de seguir somiant, malgrat tots els problemes del món, del conflicte d'Ucraïna i dels 60 anys de Mensajeros de la Paz. El Sant Pare ha animat Ángel García a seguir lluitant i fent el bé. I fins i tot li ha fet una broma perquè portava una bufanda vermella i li ha preguntat si anava vestit de cardenal.
Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Un quart de set, repassem altres notícies breument. Els bisbes de Cuba lamenten el que qualifiquen de manca de llibertat en aquest país i proposen un gest per al Nadal que consistiria que el règim alliberi els presos polítics. En el seu missatge d'advent, els pastors cubans reclamen que la societat de l'illa caribenya torni a somiar a construir una pàtria de germans, diu. Recorda que cal despertar l'alegria i l'esperança enmig de tantes foscors i de tants desencisos. Amb aquestes i altres paraules, la Conferència Episcopal de Cuba ha publicat un missatge per a l'Advent que qualifica de temps de gràcia en què Déu es manifesta de manera més propera. I els prelats apunten que la nit de Nadal es podrà escoltar el profeta Isaïes, del qual esperen que sigui també un anunci d'esperança per al país. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona participarà per primera vegada en el Festival de la Infància de Barcelona, que aquest any serà del 27 al 31 de desembre al recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona. El temple oferirà concretament un taller titulat Estem construint les torres, ens hi ajudes? S'hi explicarà l'estat actual i el procés de construcció de les torres centrals. Els participants podran fer de constructors per un dia a través d'una proposta pedagògica al voltant de les torres centrals i l'elaboració d'una rèplica de l'estel que corona la Torre de la Mare de Déu, que es podran endur de record. Es pot trobar tota la informació al web festivalinfancia.com. I finalment destaquem que el Papa ha dit avui que la teologia de Benet XVI és fecunda per al futur i que la contribució de l'obra i el pensament teològic del seu predecessor, de Joseph Ratzinger, continua sent fecunda i activa, ja que tots sentim afegit la seva presència espiritual. Aquestes paraules les ha pronunciat el pontífex actual durant la cerimònia de lliurament del Premi Ratzinger 2022, que s'ha concedit aquest any a Michel Fedú i per primer cop a una personalitat de la religió jueva com és el professor Joseph Halevi Horowitz-Weiler. En presidir la cerimònia, Francesc s'ha referit als moments de trobada personal, fraternal i efectiva que ha viscut aquests anys del seu pontificat amb el seu predecessor, en Benet XVI, i ha subratllat la força, la fecunditat i l'actualitat del pensament que ha tingut el papa anterior.
Sense distància, allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Passen 3 minuts d'un quart de set. El Centre Ecumènic de Catalunya ha organitzat per a demà a les 7 de la tarda, amb la col·laboració de les parròquies de Sant Feliu de Llobregat, una cantata d'Advent, així es diu. Es tracta d'una trobada ecumènica que, a més de la dimensió musical del concert, vol ser, sobretot, una pregària de testimoni i d'amor entre les diverses esglésies cristianes presents a la capital del Baix Llobregat, que també és seu episcopal de l'Església Catòlica, sufragània de Barcelona, recordem-ho. Serà a la primera església evangèlica de Sant Feliu amb el lema «Vine a cantar». Parlem amb un dels anfitrions sobre aquesta iniciativa, concretament amb el pastor evangèlic Miquel García. Pastor Miquel García, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Bé, què vol ser a grans trets aquesta cantata d'Advent?
Doncs vol ser una expressió de lloança al nostre Déu. Aleshores, doncs, el Centre Ecumènic va prendre la determinació de poder tenir, doncs, al Baix Llobregat també l'oportunitat de poder tenir una trobada de cristians de diferents denominacions. I aleshores, doncs, es va proposar, doncs, poder-ho fer a la nostra església i, amb molt de gust, doncs, vam accedir i realment ens sentim molt, molt satisfets de que puguem, doncs, trobar-nos i puguem, doncs, lluar el nostre Déu, especialment en aquest moment que estem, doncs, una mica celebrant, doncs, la propera a Nadal, no?
Sí, l'espera del Nadal, en definitiva, vaja.
Exacte, l'Advent, exacte.
L'Advent. De quina manera serà una trobada musical participativa, així es defineix, no? No vol ser només un concert, sinó també una invitació a la lloança i a la pregària.
Exacte, aquest és el concepte. I poder, si us explico quin és el programa, poder ja es fareu una idea.
Doncs endavant, sí.
De què hem preparat, no? O sigui que el programa estarà, doncs, en primer lloc, jo mateix faré una benvinguda tinc destinats 3 minuts, o sigui, està tot molt controlat.
Sí.
I perquè després tenim a les 9 també un concert a la catedral aquí a Sant Feliu i volem doncs, després desplaçar-nos fins allà. Aleshores, doncs, tenim la benvinguda al mossèn, també el vicari general, que és el mossèn Josep Maria Domingo, que farà també la pregària per introduir el programa.
Sí.
I a continuació, en Jaume Triginer farà una presentació del centre ecumènic, o sigui, explicarà què és, quina activitat, o sigui, el que és, perquè tothom doncs, tingui un coneixement del que és en si i els propòsits, no? A continuació ja d'això hem tingut, doncs, hem dedicat 3 minuts a la benvinguda, 2 minuts a la pregària i 5 minuts a explicar el tema del centre ecumènic. I a continuació doncs, ja ve la cantata amb la presentació i explicació del que és concretament i el que han preparat amb la cantata amb la pastora Ruth Giordano, que és pastorat de l'Església Unida de Terrassa.
Sí.
Certament que a Terrassa, a més, hi ha un moviment ecumènic molt, molt interessant.
Molt bé. Doncs,
ella serà qui presentarà la cantata pròpiament dita i immediatament ja té 2 minuts només per presentar-la. I després la Marta Jordà serà qui doncs, dirigirà tot el tema de la cantata i tot el que han preparat doncs, amb el Ministeri d'Adoració de l'Església Unida de Terrassa.
Doncs això, fantàstic.
Són 40 minuts i finalment doncs, hi haurà la cloenda que estarà a càrrec del diaca delegat d'ecumenisme del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que és membre de la Junta Directiva del Centre Ecumènic de Catalunya, Javier Artigas.
Molt bé, doncs, molt bé.
Aquest és el programa.
Doncs un programa que invita certament a pregar junts tots els cristians. Des de les 7 de la tarda, aproximadament uns 3 quarts d'hora, ens deia el pastor Miquel García de la Primera Església Evangèlica de Sant Feliu de Llobregat, que fa una mica d'anfitrió en aquesta iniciativa. Com es va plantejar? Perquè és la primera vegada que es fa, oi?
Sí, sí, sí. Ha sigut... Bueno, ens van trucar tant en Triginer com a la Ruth Giordano.
Sí.
Estaven pensant en el Baix Llobregat i de poder fer alguna cosa, doncs, aquí. I doncs ens va agradar molt la idea, o sigui que doncs endavant. I
sí, sí.
Va néixer d'aquesta forma. Malgrat tot, doncs nosaltres tenim un contacte amb el Xavier Artigas i tenim doncs una activitat ecumènica una mica sistemàtica, no? O sigui que estem treballant per poder doncs lloar el nostre Déu i servir doncs i testificar, no? O sigui, donar a conèixer el testimoni de la paraula de Déu a la nostra societat, que està tan mancada d'aquest missatge, no?
Sí, per tant, és, en altres paraules, una iniciativa nova, però que prové d'una realitat que ja existia, com és el diàleg entre cristians a Sant Feliu de Llobregat, a Terrassa, a Barcelona i a molts altres llocs de Catalunya i del món. Què representa, finalment, pastor Miquel García, aquesta cantata d'advent per als evangèlics, concretament, als protestants de Sant Feliu de Llobregat i per a tots els cristians?
Doncs per nosaltres, vull dir, clar, les nostres esglésies són una de les parts importants del nostre culte, és precisament la música. I aleshores, doncs, cantem, i amb aquesta cantata, si no solament cantaran les persones que han preparat la cantata i que són cantaires, sinó que la invitació és que cantem tots.
O sigui, molt bé. Tothom
que vingui, doncs està convidat a bé de peu, bé segut, com vulgui, doncs lloar amb nostre Déu i junts, doncs celebrar doncs, l'advent d'una forma doncs, molt, 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 el millor, el més efusiva possible. No? O sigui,
sí.
Crec que el nostre Déu es mereix un cor obert i sincer de lloança al seu nom.
Doncs cantata d'advent, demà a les 7 de la tarda a la nova Església Evangèlica de Sant Feliu de Llobregat, iniciativa del Centre Ecumènic de Catalunya i de les parròquies de Sant Feliu de Llobregat. Enhorabona, pastor Miquel García, per aquesta trobada. Suposo que musicalment, perquè la canti tothom, no serà complicada aquesta cantata, per tant,
no,
si hi ha la lletra davant, d'alguna manera, es podrà participar.
Sí, estarà la lletra allà davant, tenim ja un posto, un televisor gran que es permet veure la lletra, i a més seran cantades cançons que són populars, eh? Són cançons molt, molt conegudes per tothom.
Ah, molt bé, molt bé. Doncs deixem un marge per la sorpresa. Demà a les 7 de la tarda, 20, ho veuràs. Els que ens escolten, especialment del Baix Llobregat, de Barcelona, tenen aquesta cita a l'Església Evangèlica, Nova Església Evangèlica, que és gaire cèntric, gaire prop de la catedral.
Està tocant a la Rambla de Sant Feliu,
sí?
Darrere de l'estació de tren.
De tren, sí, molt bé.
És el carrer Llorenç Martí, número 9, o sigui que és un lloc molt cèntric i fàcil d'accedir.
Doncs moltes gràcies novament, pastor Miquel García. Una abraçada, enhorabona, i recomanem aquesta cantata d'advent demà a Sant Feliu de Llobregat a les 7 de la tarda. Que vagi bé, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
4 minuts i mig i seran 6:45. De seguida ens visita Ramon Oller, diaca i director del Secretariat de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Arquebisbat de Barcelona. Parlem amb ell de litúrgia, concretament de l'advent i de l'any litúrgic.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si passes per un mal moment emocional, a Àgape t'ajudem. Superació del dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, pors, fòbies, adaptació als canvis, hipnosi per deixar de fumar. A Àgape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93-166-7474 per concertar la teva cita. També tenim Arbo Dietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93-166-7474 o agapebcn.com. Agape, torna a sentir-te bé.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu. La litúrgia a prop.
L'advent sempre marca l'inici de l'any litúrgic i aquest concepte ens fa pensar en un mitjà que tenen els creients vinculats a l'Església Catòlica, lògicament, per santificar tot el que és cada cicle de l'any. Tenim, des del principi de l'advent i fins al final de l'any litúrgic, alguns temps forts, que són el mateix advent, el Nadal, que ve a continuació, i després la Quaresma i els 50 dies de la Pasqua de Resurrecció, que és el més important del calendari cristià. També hi ha el temps durant l'any i festes i solemnitats del Senyor, les més importants, i després de la Mare de Déu i de sants i santes. Tot completa aquest cicle que ens ajuda a seguir el Déu encarnat, en què els cristians creiem i vivim com un esdeveniment, no pas per viure aniversaris. Ens acompanya per parlar de l'any litúrgic i també per presentar una iniciativa molt novedosa d'aquest any a l'Arquebisbat de Barcelona, que és un calendari d'advent que es pot veure digitalment amb la participació d'experts i influencers, que tindrà molta repercussió, segur que sí. I dèiem que ens acompanya Ramon Oller, diaca, liturgista i director de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Arquebisbat de Barcelona. Bona tarda, mossèn Ramon.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estan?
Amb la veu una mica agafada. Però
tranquil, això és normal en aquestes èpoques. Bé, com definiria l'any litúrgic? Si poguéssim fer una definició divulgativa, telegràfica.
Bueno, probablement l'any litúrgic seria el conjunt de celebracions que fem al llarg d'un any per recordar el misteri del Crist, que l'anem celebrant donant-hi determinats accents en funció del temps, en funció de lo que representa històricament el calendari agrícola, és a dir, marcant temps inclús normals, l'estiu, la primavera, etc.
Sí, sí.
Que tots ells ens porten a celebrar fonamentalment lo que és la Pasqua, que la celebrem durant tot l'any litúrgic, tots els diumenges, que a vegades ens sembla que només clar, és el dia Pasqua.
De fet, la missa és la gran celebració del misteri pasqual, així es defineix, no? Doncs l'any litúrgic, que no hem de confondre amb l'any civil, perquè l'any civil sabem que comença l'1 de gener i acaba el 31 de desembre, i gairebé coincidim, però no del tot, aquest any litúrgic comença sempre el diumenge més proper a Sant Andreu, que és la festa que celebràvem ahir, 30 de novembre, i per tant aquest any ha caigut el més aviat possible, el 27 de novembre.
Sí, aquest any celebrem l'Advent, curiosament, un Advent particular, que no es produeix tots els anys, sinó que compleix exactament 28 dies, perquè comença,
és el més llarg possible.
És el més llarg possible, perquè justament Nadal ens cau un diumenge. I, per tant, celebrarem la nit de Nadal dissabte ben d'entrada a la nit, per no dir diumenge matinada, que clar, seria clar, com clar. Se celebraria.
Sí, sí, per tant,
per tant, aquest any tenim un Advent que ens permet preparar, potser, no diré d'una forma més intensa, sinó d'una forma més sossegada, més pensada, més meditada, al llarg d'aquesta mica més de temps que tenim, l'espera i la vinguda del naixement del Crist, la primera vinguda.
Efectivament, perquè el que esperem des de la fe cristiana és la segona.
És la segona vinguda, exacte. Sí, sí.
Per cert, l'Advent són 4 diumenges, que no sempre 4 setmanes, aquest any sí, però any sí. Molts anys no, són 3 setmanes i mitja, 3 setmanes i un dia. Què és, en essència, l'Advent, aquest temps de preparació?
Bueno, ho diu pràcticament la paraula, és esperar que ens vingui. És esperar que ens vingui, esperar que ens vingui aquí el Senyor. Perquè al final, l'any litúrgic, o qualsevol temps litúrgic, el que celebrem és la fe. És la fe pregada, la fe resada, la fe que ens fa acostar-nos al misteri diví a través de la celebració litúrgica, a través de la reunió de la comunitat, a través de la presència del Crist amb la seva paraula, amb la seva Eucaristia. I, per tant, és un temps aquest que ens invita a pensar molt seriosament el que significa la vinguda del Crist. És a dir, aquests dies que sentia ahir a la televisió, em sembla que era ahir, un missatge quasi desesperançat, de que la gent perd l'esperança, de que no té esperances, de que no sabem massa clar el que farem, de que no sabem amb què ens espera, ni quines futures vides tenim, ni què farem, sempre dona que pensar que nosaltres, des del punt de vista cristià, l'Advent ens diu teniu l'esperança de que us neix aquell que és la font de tota esperança. Per tant, aquí jo crec que els cristians i els catòlics tenim un missatge fort a dir que allà on busqueu l'esperança la trobareu allà, en el Jesús de Natzaret, el Crist de la fe.
La gran qüestió és com presentar al món com a cristians aquest Crist que esperem i que l'esperem cada any, perquè, clar, llavors s'assembla una mica als aniversaris. I aquí no celebrem només un aniversari de fa 2022 anys, més
no,
o menys.
Tenim la gran sort, jo dic sempre, a vegades, quan t'ho pregunta el jovent, avui dia és una pregunta quasi retòrica o reiterativa, també, és la gran sort que tenim com a cristians és que Crist viu. I, per tant, en la història commemorem tot allò que va succeir històricament una vegada per sempre, però que cada dia celebrem amb ell i per ell i amb ell,
sí, sí.
El que és viu.
I, com diu
I per tant, això és el motiu de la nostra pregària, de la nostra fe, de la nostra esperança i de la nostra estimació.
Uh-huh. El celebrem cada any i potser l'exercici que ens demana l'Església i els creients és viure'l potser amb diferències, amb aspectes a millorar, que bueno, no sigui cada any idèntic.
Jo crec que la gran cosa que ens presenta cada any els cristians és un fet avui dia. Quan veiem els carrers adornats, les botigues il·luminades, totes les xarxes parlants del consum, resulta que nosaltres tenim la gran ocasió de parar-nos en allò que és el verdader motiu de l'alegria. Uh-huh. I aquest motiu de l'alegria per nosaltres és que Crist, vingut una vegada, viu per sempre, i és la font de la nostra estimació, la font de la nostra esperança, la font de tot allò que esperem després d'una vida complida, perquè al final som camí cap a...
Sí, sí, certament, Jesús, el fill de Déu, neix abans de mostrar-nos que viu per sempre. Parlem d'alguns aspectes, algunes pinzellades litúrgiques de l'Advent. Primera qüestió, molt important, el pessebre està molt bé, però a les esglésies, a la litúrgia, no hi ha pessebre fins la nit de Nadal.
Sí.
Per exemple.
És una bona reflexió. Jo me la faig aquests dies. Quan estem parlant de que els carrers s'il·luminaran més o menys, em fa una certa, diguem, basarda, aquesta seria potser l'expressió, veure que el que hauríem de tindre il·luminades són totes les esglésies. perquè el que estem dient és esperem el misteri de la llum. Sí. I, per tant, a vegades les nostres esglésies no estan suficientment il·luminades per demostrar aquest motiu d'alegria.
I no la segona, amb exemple, no?
I la segona que dius és veritable, que és que, clar, celebrar la litúrgia del naixement de Crist, el pessebre, no el podem deixar complert i acabat.
Tot i que es posa el pessebre.
Fins la nit de Nadal, exacte. Tot i que es posa.
Es posa a l'atri o en un racó.
Exacte, sí. Però tenim moltes possibles més formes de celebrar-ho, particularment, i avui és més necessari que mai, amb el jovent i amb la canalla, perquè perden una mica el sentit del misteri, a vegades amb coses tan senzilles com visualitzar-lo a través de confeccionar el pessebre en família, com a gran festa familiar preparatòria.
La litúrgia de l'Advent és més sòbria, tot i que no és un temps penitencial com la Quaresma, però és una litúrgia normal. Ara, això sí, pedagògicament és important recordar que la paraula esdevé molt important, no? Els textos d'Isaïes, els evangelis sobre Joan Baptista, la Mare de Déu...
Els textos són clarament d'espera.
D'espera. Tot allò que diu Isaïes sobre l'espera...
És l'espera. I, per tant, moltes vegades ens passa la vida... La vida moltes vegades la passem amb la il·lusió d'esperar. Uh-huh. I aquest temps d'Advent ens posa la il·lusió d'esperar, amb una diferència, que moltes vegades a la vida no se'ns compleix allò que esperem, i en l'Advent se'ns compleix a través de la fe allò que esperem. Uh-huh. Per tant, és una forma diferent de celebrar.
I tant. La paraula molt important, que anticipa aquest verb encarnat, que vol dir paraula revelada, paraula encarnada, hi ha un element que... diuen molts liturgistes que no és pròpiament litúrgic, com és la corona d'Advent, n'hem de parlar, no? S'encén una espelma cada diumenge.
La corona d'Advent, sí, ens recorda pues, que Crist és la llum i que anem preparant-nos per aquesta llum a través de cada espelma que anem encenent cada diumenge d'Advent. Bé, és una forma, avui dia, universal de fer que aquest temps d'espera vagi... incorporant alguns elements visuals i alguns elements molt sensorials per poder entendre que aquest misteri de la llum l'acabem celebrant la nit de Nadal.
Clar. I a més connecta, d'una banda, amb altres germans cristians, no? És la tradició nòrdica, i fins i tot amb la festa jueva de la llum, sí. S'hi assembla una mica,
més
oi?
O menys.
Sí.
No és el
mateix, certament, però s'hi assembla. Avui amb Ramon Uller, diaca, liturgista i director de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Arcabisbat de Barcelona, parlem de l'any litúrgic, però hem dedicat una bona part d'aquesta conversa nostra a l'Advent. Dedicarem els últims instants a parlar d'aquest calendari d'Advent, però abans repassarem el que són els altres temps de l'any litúrgic. No podrem aprofundir gaire, mossèn Ramon Uller, en els altres temps, però sí que podem recordar que tenim els altres temps forts, que són Nadal, a continuació de l'Advent, i després Quaresma i Pasqua. I la resta és el temps durant l'any. Després hi ha alguns dies assenyalats, solemnitats, festes... Bé, què aporten a tot el cicle, sobretot aquests temps forts, no?
Bueno, els temps forts del segle litúrgic el que ens aporten són moments de reflexió interna i moments de pregària especial. Tinc moments de reflexió interna intensa perquè ens fan pensar en cada moment què està succeint i què celebrem, i la celebració litúrgica té, a més del fet de recordar, el fet presencial i el fet d'espera. Per tant, sempre que celebrem l'Eucaristia, recordem un fet, però el realitzem. Allà està sacramentalment Jesús i l'esperem sempre. Per això diem, esperem el teu retorn. Jo crec que el gran centre del nostre misteri és la Pasqua. I la prova de que és el centre és que el repetim durant 52 diumenges a l'any, recordant sempre la mort i la resurrecció del Crist, i que el Crist viu i que l'esperem.
I que la festa són 50 dies, primer una octava...
I que la festa pròpia, específica, la celebrem durant una octava exactament igual, com si fos un sol dia,
sí, sí.
I que després celebrem fins a la Pentecosta l'espera i la gran vinguda de l'Esperit Sant, que és el que donarà vida a l'ei sentit a tot allò que el Crist ens ha portat un cop ressuscitat. Mm-hmm. I aquest jo crec que és el que ens ha d'omplir d'ànim, d'energia i d'interès, perquè al final la nostra fe es realitza d'una forma profunda quan la celebrem. Mm-hmm. No només quan creiem o quan som capaços de pensar-ho fins i tot amb una certa racionalitat o quan sabem molta teologia, no. La nostra fe s'arrela quan resem. Mm-hmm. Quan la preguem.
I això no és una qüestió intel·lectual, tot i que ajudi...
Aquesta no és intel·lectual.
Exacte. Avui recordem també que l'any litúrgic també té uns colors propis. Citem els bàsics, el morat per l'Advent i el blanc per Nadal, i també el morat per Quaresma i el blanc per Pasqua. Vol dir preparació i després la llum del blanc. Després el verd durant l'any, i també hi ha el vermell, que és per Pentecosta i per les festes dels sants màrtirs, no?, que simbolitza la sang. Em sembla que no em deixo cap color, i el verd del temps durant l'any. O sigui,
el rosa.
El rosa és per aquests diumenges de l'alegria.
Aquests dos,
no?,
diumenges. Exacte, especials, sí, que tenim.
El tercer diumenge d'Advent, Gaudete, no?, i sí, el quart de Quaresma, Letare, alegria. Letare, és una variant del mateix color, que em sembla que no és obligatori utilitzar.
No, no, és una opció. No, també tenim el blau cel, que és una
de la
possibilitat de la Immaculada, que bàsicament està reservat als espanyols. Sí, 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 que a Espanya el celebrem amb blau cel.
Però és una variant també del blanc, que és el color, sí, de la Mare de Déu, no?
Sí, sí. Sí, són, doncs, petites variacions.
Sí, ens sap greu no dedicar més temps a aquests temes, però em sembla que les estem enfocant molt bé. Tots els temps són diferents. Hem citat una mica la certa sobrietat de l'Advent, també més sobrietat per Quaresma. Per exemple, per Advent i Quaresma no es recita el Glòria. Per Quaresma tampoc es recita ni es canta l'Al·leluia. Són signes, no?, que d'alguna manera ens ajuden a posar en escena aquesta vivència.
Bueno, són signes com quan a casa representem i vivim cada festa. És a dir, no és el mateix quan celebrem la festa del sant d'un dels nostres membres que quan fem el cumpleaños que hi posem un tortell o hi posem un pastís amb espelmes.
Clar.
Ni és el mateix la festa de Pasqua, que la guarnim perfectament bé. Les festes del Senyor tenen aquests accents que també ens fan notar, com a la vida ordinària,
certament,
aquelles,
sí,
variants que ens fan entendre d'una mica més visual a través del signe el que significa.
D'exemples de diferències en podríem trobar moltes amb la taula de casa.
Amb la taula, no?, de casa.
Ramon Oller, l'arcabisbat de Barcelona invita aquest any a viure, i ja tornem per acabar a l'Advent, aquest temps tan especial de preparació per al Nadal amb una iniciativa digital que consisteix a descobrir cada dia una finestra d'un calendari virtual. És una proposta amb continguts relacionats amb el temps litúrgic iniciat diumenge passat, curiositats, reflexions i la participació d'alguns influencers catòlics, entre ells Xisquia Valladares o Josep Maria Quintana o també Natxer.
Sí.
Què destacaria d'aquest calendari? Com animaria els qui ens escolten?
A veure, aquest calendari neix de la il·lusió de les nostres joves periodistes que volen posar un calendari en el
web. Per tant, s'hi van posar elles, eh?
S'hi van posar elles, ajudades per tot el reste de l'equip. La sort que tenim del nostre equip és que és molt jove i, per tant, amb moltes ganes de fer coses. I aquest any els hi feia molta il·lusió i hem posat un calendari que estem contents perquè en pocs dies, 4 o 5 dies, ja comencem a rebre pares que ens diuen els nostres fills ho segueixen, etc. Per què? Perquè han tingut la gràcia d'anar posant a cada dia que es vagi obrint, que només es pot obrir en el dia precís, o un influencer, o una germana que parla a la Xiscla Valladares...
En uns missatges.
O amb uns missatges que comença sempre per el mateix, un missatge curt del que representa l'Advent, o una festa, un detall particular de l'Advent, i una, diguem, trobada d'alguna d'aquestes persones que ens fa una reflexió sobre l'Advent, lo qual no deixa de tindre els dos components. La gràcia de participar cada dia i la possibilitat de trobar-hi una meditació, diguem, més forta del temps i una persona que ens dona un testimoni a través de la seva experiència, que jo crec que és prou vàlid. Ojalà s'hi junti molta gent i serveixi pels grans i pels joves a poder trobar. I afegirem dins de pocs dies a la fulla dominical una fulla impresa perquè puguin els nens dibuixar el pessebre.
Doncs molt bé. Moltes iniciatives pedagògiques d'Advent i Nadal. Recordem, a església.barcelona es troba aquest calendari d'Advent, una bona alternativa per a joves i adults, allò que tenen els nens, que és aquells calendaris, no, de, sí, cartró, on hi ha una, sí, sí, figura de xocolata cada dia.
Efectivament.
Això és més d'adults.
Efectivament.
Gràcies, Ramon Oller. Un plaer comptar amb vostè. I bon Advent i bon Nadal.
Gràcies, Ignasi. Gràcies.
Abans d'acabar alguns apunts més de l'actualitat, Mans Unides necessita 100.000 euros per ajudar dones i infants de Betlem. L'Hospital Holy Family, Sagrada Família, a la regió palestina de Betlem, precisament ha sol·licitat el suport de l'entitat catòlica perquè moltes dones encara no poden accedir a les cures prenatals necessàries per als seus nadons. Mans Unides, en aquesta història, té 3 reis mags molt especials, un ginecòleg, un pediatre i una infermera que viatgen en una unitat mòbil 192 dies l'any. L'associació Mans Unides necessita aconseguir
l'import del projecte, més de 108.000 euros, i podeu trobar més informació a colabora.manosunides.org. Ens acomiadem ja, gràcies per la vostra companyia. A banda del David Morral a les vies de so, també hem tingut bona part del programa la Paula Moreno, és just dir-ho. Us ha parlat l'Ignasi Miranda amb el Ferran Capdevila a la producció. Us deixem amb les vespres de Montserrat, després la missa de cada dia des de la Catedral de Barcelona i a les 8 camins amb Rafa Sanahuja i tot l'equip. Adéu-siau.